A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La Guerra Civil Espanyola va ser un enfrontament armat que es va destacar per la seva extrema violència. No només es lliuraven batalles al front, sinó que es feien operacions d'extermini a les rereguardes dels dos bàndols. Tanmateix, la guerra no només es va fer amb armes, sinó que a darrere, tant del bàndol republicà com del sublevat, hi havia una guerra de paraules. Una batalla de retòrica per definir i legitimar, segons els interessos de cada bàndol, que estava passant a Espanya entre els anys 1936 i 1939. Per què s'intenten donar noms diferents al mateix conflicte? Quin va ser el discurs del bàndol republicà pel que fa a la guerra? I el del bàndol nacional? I sobretot, què tenien en comú? Avui, a les portes de Troia, ens endinsarem al joc de la retòrica que s'amagava darrere d'aquesta guerra. Benvinguts a la Guerra Civil Espanyola. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes a una nova temporada de les Portes de Troia. Des d'ara del setembre fins al mes de juliol us acompanyarem cada setmana amb un nou episodi, com venim fent-ho des de fa ja uns quants anyets, i ho farem doncs, sempre amb els nostres historiadors de capçalera, l'Albert Abril, l'Alberto Reche, avui per parlar dels noms de la Guerra Civil. Albert Abril, Alberto Reche, nova temporada, benvinguts.
Dius una altra temporada més perquè no saps en quina temporada estem.
Exacte, sí, sí. Si no ho controles tu, Alberto, jo això, aquesta dada no la tinc.
De fet, és l'Alberto que hauria de portar el compte, que ja està des de la primera.
Ja està des de la primera, així que benvinguts a aquesta nova temporada i avui per parlar, com dèiem, dels noms de la Guerra Civil, Albert Abril.
Exacte, de fet, dedicarem aquest programa a donar una visió una miqueta diferent a la Guerra Civil Espanyola. I no narrarem la guerra com a tal, tampoc parlarem dels... O sigui, farem un context molt breu, com els que li agraden a l'Alberto. Parlarem molt breument dels bàndols, molt breument de les conseqüències de les causes, però sobretot centrarem el programa a entendre aquesta retòrica que hi ha darrere de la Guerra Civil, que veurem que és una cosa que existeix en moltes altres guerres, però ens centrarem concretament en el cas de la Guerra Civil Espanyola i veurem com cada bàndol genera tota una sèrie de discursos, de conceptes, de manera de parlar de la guerra, i inclús dins de cada bàndol, sobretot, ja ho veurem, no?, del bàndol republicà, també generarà moltes maneres d'anomenar la guerra segons la ideologia, segons el que es vulgui justificar o segons la legitimitat que es vulgui buscar en diferents moments concrets de la guerra.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Els noms de la Guerra Civil, aquest tema que avui ens porta l'Albert d'Abril, ja ens has fet una introducció, però exactament com afrontarem aquest tema?
Doncs ens centrarem sobretot en la importància de guanyar, a part de la guerra militar, la guerra física, no? En guanyar la guerra de les paraules, la guerra que hi ha a les rereguàrdies, no? A través dels diferents dirigents de cada un dels bàndols, de les diferents forces, dels diferents poders, que intenten crear uns discursos que s'enfronten entre ells per guanyar aquesta legitimitat, aquesta projecció cap a l'exterior, ja veurem, etc. Llavors, ens centrarem molt sobre qui defineix els conceptes de la guerra, no? Qui li dona el sentit, què li dona el sentit. I farem una cosa molt interessant també, i és que trobarem moltíssims paral·lelismes entre els dos discursos que es fan del bàndol nacional com el bàndol republicà, que és una cosa que d'entrada sembla bastant impensable, però veurem que quan...
Els extrems es toquen, clar.
Sí.
Ni machismo ni feminismo, igualdad.
Alberto, pots conduir el programa, tu, sisplau?
Vinga, va, condueixo el programa. Jo, per conduir el programa, tinc dues reflexions. Primera, si, és més que una reflexió, més que una pregunta, és una reflexió.
Això és perillosíssim.
Si l'Albert Abril ha obert la temporada...
S'havia de fer i es fa.
Sergio, no. Torna tu, sisplau.
I segon, ja no ens han...
Estàs segur en demanar-li l'Alberto?
No, per això dic Sergio, sisplau.
Molt bé, doncs aquests
paral·lelismes... I segon, com ha anat l'estiu? No has preguntat com ha anat l'estiu?
No,
com ha estat una temporada?
Perquè ja he pressuposat que molt bé.
Ah, vale.
Els estius sempre van bé.
Pel vostre color de pell, la cara de descansar...
Llavors, t'ho agraeixo molt perquè és el primer any que no m'haig d'inventar com ha anat l'estiu. Perquè es grava, perquè està gravat, no passa res.
Però per què desvetlles això? La màgia de la ràdio, tio, no es fa.
Vale.
Bueno, és igual.
Doncs ha anat molt bé l'estiu.
Hem fet una paella troiana.
Ha quedat boníssima, com
sí,
sempre.
Com cada any,
segon any que es fa.
Tornem, reprenem el tema. Estàs parlant d'aquests paral·lelismes, bàndol nacional, bàndol república, pel que fa a l'utilització dels noms de la guerra.
Exacte. L'únic que no ens confonguem, perquè abans, de fet, entre separadors, comentàvem que actualment la Guerra Civil ja es pot conèixer amb diferents noms, no? Es pot parlar de la Guerra Civil, de la Guerra d'Espanya, segons...
La Guerra de l'Abuelo,
com
diuen els del PP.
Nosaltres el que farem avui és centrar-nos sobretot en els noms que es van donar en aquell precís instant de la guerra.
Molt bé, i això passa a altres guerres, el fet de no saber ben bé com anomenar el conflicte, o és una casuística pròpia del cas espanyol?
No, de fet, passa podríem dir a totes les guerres, o a la majoria de les guerres, sobretot a partir del segle XIX, quan la legitimació de les guerres comença a ser una altra en un panorama molt més globalitzat, amb l'auge dels romanticismes, dels nacionalismes, de les revolucions liberals, no? Doncs la legitimació és importantíssima i el discurs... La retòrica, no, darrere de cada conflicte també és determinant per l'èxit que pugui tenir. Per exemple, si anem un segle més enllà, podem parlar de la Guerra del Francès, de la Guerra d'Alliberament Nacional contra les tropes napoleòniques, de la Guerra d'Independència, no? Depèn a quin historiador preguntem o depèn de quina regió d'Espanya preguntem, es referiran a aquesta guerra d'una manera o una altra. Si anem una mica més lluny, podem parlar de la Guerra de Secessió dels Estats Units d'Amèrica, que pot ser la Guerra Civil, la Guerra de la Rebel·lió, la Guerra dels Dos Estats, la Guerra d'Independència del Sud, la Guerra de la Unió... No podem fer moltíssims exemples d'aquest estil, o, per exemple, inclús la Segona Guerra Mundial, que la Unió Soviètica l'anomena la Gran Guerra Pàtria, o la Gran Guerra Patriòtica. Vull dir, els conceptes poden variar moltíssim i veiem que és una constant que es va repetint en totes aquestes guerres.
Molt bé, doncs centrem-nos en el context que ens toca avui, en la Guerra Civil Espanyola. No ens hi estenguem gaire, ja sabem tothom qui més qui menys, però sí que toca, com sempre, fer una miqueta 5 cèntims. Què és 5 dades que hem de saber?
5 dades molt ràpides. Va ser, com tots sabem, no va ser un conflicte que va enfrontar la Segona República Espanyola contra el bàndol nacional entre els anys 1936 i 1939. Unes causes bastant complexes, desequilibris socials, regionals, històrics, diferències amb molts altres països europeus, no? La separació de l'Estat i l'Església de l'Estat espanyol en aquell moment no era clara, els militars estaven molt acostumats a intervenir a la vida política i, a més, es venia d'una llarga tradició d'aixecaments i de guerres civils durant tot el segle XIX. Llavors, entre els dies 17 i 18 de juliol de 1936... arran de l'excusa, no?, entre cometes, de l'assassinat de Calvo Sotelo, una secció molt important de l'exèrcit es va revoltar contra la República amb tres líders, que eren Mola, Franco i Sanjurjo. Després d'aquesta revolta, el país queda totalment polaritzat entre els republicans i els rebels, no? Ja veurem que també van adquirint diferents noms al llarg d'aquesta guerra. Clar, que havia de ser un cop d'estat rapidíssim, no? Es va convertir en una llarga guerra civil que ningú s'esperava, i en aquesta guerra civil hi van intervenir, sobretot, com tots sabem, Alemanya i Itàlia, enviant desenes de milers de soldats, legions senceres d'aviació, material bèl·lic, moltíssimes coses. Llavors, la URSS va intervenir en molta menys mesura, enviant armament, una miqueta d'armament, no, provisions, algun expert per formar les noves tropes de l'Exèrcit Popular, i sobretot també podem destacar els voluntaris internacionals, no, que van venir en aquestes brigades tan mitificades. Però bé, és una guerra que destaca molt per la violència, no, violència tant al front, però sobretot també una violència molt extensa a la rereguarda. A la rereguarda dels dos bàndols. Potser en el bàndol nacional una violència més sistematitzada, no, des de dalt, no, que està ordenada, i des del bàndol republicà una violència més desenfrenada, per dir-ho d'una manera, de batallons, no, que van lliures, entre moltes cometes, netejant els pobles i les ciutats afins al que podria ser el cop d'estat. Llavors, al final de la guerra, tots el coneixem, exili, repressió, depuracions, neteja, franquista, 40 anys de franquisme que... Bueno, han durat fins fa pocs dies i encara en veiem bastants vestigis.
Molt bé, doncs comencem a parlar sobre noms, no? Com sorgeix d'aquesta guerra de la paraula?
Això penso que ho explica bastant bé Antonio Machado el 1937, en el primer número de la revista Hora de España, que és una revista que dura 2 anys, del 37 al 39, que diu: «Cuando los hombres acuden a las armas, la retórica ha terminado su misión, porque ya no se trata de convencer, sino de vencer y abatir al adversario. Sin embargo, no hay guerra sin retórica». És a dir, deixem la paraula per passar les armes, però, tot i això, continuem necessitant les armes. Llavors, en aquest precís moment, on en les dues zones de guerra, des que el cop triomfa i fracassa a parts iguals, clar, els rebels i els resistents, o sigui, tant els rebels, els militars rebels, com els resistents, comencen a descriure l'altre bàndol com si fos un enemic exterior. No, ja anirem veient com aquest discurs va evolucionant i com s'ho fan per justificar que l'enemic és exterior, quan en realitat són tropes espanyoles. Bueno, ja ho anirem veient. Llavors, aquest discurs de guerra va evolucionant i veurem, com ja hem avançat abans, que la retòrica dels dos bàndols acaba sent molt similar, i acabem de veure un punt d'unió, no? Els rebels titllen els republicans estrangers i els republicans titllen els rebels d'estrangers. No? Però veurem que per arribar a aquests punts van per camins totalment diferents.
Molt bé, avui parlarem molt de relats, que és una paraula que darrerament s'ha posat molt de moda en els últims anys pel context de l'actualitat que tenim entre el problema polític i entre Espanya i Catalunya. Però en aquell moment el relat tenia una direcció política molt clara i es començar a construir un tipus de discurs. Quan es comencen a construir aquests relats i quina és aquesta situació, com es dona a Espanya?
Doncs és una situació, sobretot, de... és una situació imprevista, no? És una situació que ningú s'esperava, ja que ningú controlava tot el poder, i podem afirmar que el poder estava totalment atomitzat al llarg de tota la península Ibèrica. Llavors, per recuperar i sumar poder, amb dos bàndols el que fan és seguir l'estratègia de buscar suport social, no? Clar, els militars tenien l'expectativa d'instaurar una dictadura, no? I aquesta expectativa d'instaurar una dictadura es va veure modificada quan reben tot el suport de l'Església Catòlica, quan ja ha avançat un mes i mig de la guerra. En canvi, per exemple, els sindicats tenen una expectativa, sobretot el POUM i la CNTFI, tenen una expectativa de revolució social com a resposta al cop d'estat, perquè relacionen aquesta guerra amb una guerra de classes, també. Però quan veuen que han d'aglutinar molts altres sectors socials, com per exemple republicans, socialistes, nacionalistes catalans i bascos, que molts eren precisament catòlics, doncs s'adonen que han de transformar el discurs, no? Que han de començar a tenir una visió més àmplia per poder aglutinar com més massa social darrere la seva causa, millor. Per tant, veiem que els dos bàndols, davant d'aquesta atomització del poder, el que busquen és homogeneïtzar el discurs de la guerra i tenir una legitimitat molt poderosa per, bueno, per sumar com més suports socials millor.
Eixamplar la base, que li diuen ara, no? En qualsevol cas, tot i aquests intents d'uniformització de cada bàndol, la realitat és que els bàndols no són uniformes.
Exacte, sobretot, com a tots ens sonarà, dins del bàndol republicà hi havia mil i una tendències diferents. Per una banda, per exemple, dins dels republicans, la CNT i la FAI encara no havien solucionat els seus problemes. Els comunistes tenien una lluita interna entre els estalinistes ortodoxos, entre aquells que eren més partidaris del trotskisme. Els socialistes estaven dividits entre la secció de Largo Caballero i d'Indalecio Prieto. I inclús els propis republicans eren d'una gamma molt, molt variada. No? Ja hem dit que eren centres, esquerra, nacionalistes, catòlics, etc. En canvi, dins del bàndol rebel, això ja sabem que no passa tant. L'únic que podríem comentar d'aquests problemes interns, no?, és que el gran partit confessional, la CEDA, el que fa és perdre el rumb després de les eleccions del febrer, ja que les perd, i gran part de la seva militància passarà a formar part de les files de Falange Espanyola. Llavors, com acabem de comprovar, dins del bàndol republicà hi ha molta més divisió interna, i això, com sabem, es reflectirà en el desenvolupament de la guerra, però com ens interessa avui, també reflectirà moltíssim en com es desenvoluparan i com sorgiran aquests diferents noms i tota aquesta retòrica.
Davant d'aquesta atomització del poder i d'aquesta efervescència, per què es té la necessitat de renombrar la guerra?
Bé, bàsicament, els dos bàndols tenen la mateixa necessitat, no? Ja ho hem anat dient, per crear una legitimitat, per convèncer sectors de la població que encara no s'havien posicionat amb la guerra. Però, bàsicament, farem una petita llista, no? Per què serveix renombrar la Guerra Civil Espanyola? Doncs, primer de tot, per guanyar la guerra de les paraules. Segon, per situar l'acció davant de l'enemic sota una nova llum moral, és a dir, nosaltres som els que estem del costat de la moral i, per tant, tenim raó, per tant, hem de guanyar la guerra. Definir i nombrar una lluita pel consens, no?, per, en aquest sentit d'ampliar els suports de diferents sectors de la societat. Un que és comú en ambdós bàndols, però no totes les faccions, és identificar l'enemic com un subjecte exterior, però que sobretot és mereixedor de ser destruït, és a dir, exterminat. I veurem que el discurs de l'extermini sí que hi ha certes seccions de, per exemple, la secció d'Indalecio Prieto, o segon cop que m'equivoco dir el nom, d'en Prieto, que no busca l'extermini, sinó que busca, ell, Indalecio Prieto, és el primer que parla d'una guerra fratricida, no? Tingueu pietat perquè esteu lluitant contra germans. Però és l'únic que diu això, perquè tant el bàndol nacional com la majoria de les forces republicanes estan fent una guerra d'extermini contra l'enemic, perquè es veuen que són enemics que no poden conviure, que un no pot sobreviure si l'altre està viu. I finalment, l'últim objectiu de crear el relat de la guerra és el tema de la legitimitat, o sigui, la legitimitat de cara a l'opinió pública mundial. Clar, tots coneixem la propaganda de la guerra, ens sona moltíssim els cartells, les cançons, els talls de ràdio, les fotografies, etc. És un moment en què la propaganda és massiva, es crea moltíssim, moltíssim, moltíssim material de propaganda. Llavors, quan Europa es pregunta què està passant a Espanya, és molt important, no?, que la resposta que rebin sigui del bàndol, diguem, del bàndol adequat. Per això és tan important que cada bàndol intenti definir o reescriure la guerra.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Un pasado de tiranía. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Un solo frente. Una sola unión. Hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales faciosos. Abajo los elementos...
Estàvem escoltant un discurs de Dolores Ibárruri, passionària, i estàvem comentant aquí a la taula aquest to dels discursos del segle XX, que després és bastant, bastant representatiu d'una època, no? De com volien remarcar i aquesta manera d'intentar arribar al poble amb una marcada postura en el to de veu.
En el to de veu i també en el propi discurs, no? És un to de veu, és una manera de discurs que s'anirà repetint moltíssim en el segle XX. Ara mateix comentàvem, per exemple, tenim la passionària del Partit Comunista Espanyol, però també José Antonio Primo de Rivera, per exemple, era un gran orador que també feia aquest tipus de discursos. Vull dir que com a acte de curiositat històrica, no? Sempre es pot entrar a YouTube o qualsevol pàgina web de l'Asil i buscar discursos d'aquests personatges per entendre, no? Com es dirigien a les masses i com, bueno, com jugaven amb el to, com jugaven amb la retòrica. I precisament hem posat aquest discurs perquè la passionària aquí el que fa és referir-se a les forces feixistes, no? Perquè veurem que un dels grans punts del Partit Comunista Espanyol és referir-se a la Guerra Civil Espanyola com una guerra antifeixista.
Doncs bé, ja ho has començat a introduir. Comencem pel bàndol republicà, pel nodrit bàndol republicà. I quins seran els primers noms que es sentiran aquí?
Bé, el primer nom del primer comunicat del 18 d'abril, la República diu que hi ha hagut una sublevació, una rebel·lió i una insurrecció. Per tant, veiem que és un nom que, no, òbviament, no està parlant de guerra, perquè ningú sabia que seria una guerra, no? Ja que era una sublevació de l'exèrcit contra el poder legítim de la República. No és una rebel·lió de l'exèrcit que representa a Espanya del Marroc, diuen ells en aquest comunicat. Una insurrecció d'aquells trossos de l'Espanya tradicionalista que havien sucumbit el 1931 amb la proclamació de la República. I era, diguem que és un, entre moltes cometes, un nou intent criminal, no? Ells diuen que és un nou intent criminal de destruir la República.
Però aquest intent criminal de destruir la República, aquesta insurrecció de l'exèrcit al Marroc, no es queda en un aixecament momentani, no?
No, de fet, clar, quan diuen insurrecció i rebel·lió es queden molt curts perquè no sabien el que vindria, no? Clar, els republicans el que fan és pensar en moments anteriors de la història d'Espanya, no? Clar, a l'agost del 1932 es va fer la coneguda Sanjurjada, o l'aixecament de Sanjurjo, que va ser un aixecament que va tenir un exèrcit ínfim i es va suprimir en qüestió de, bueno, amb molta facilitat i molta rapidesa. Això per una banda, quan s'aixeca un comandant i es suprimeix l'aixecament. Per tant, és qüestió de dies. O per altra banda, si ens tirem una mica més enrere, el 1923, quan Miguel Primo de Rivera fa un cop d'estat, té un èxit en qüestió d'hores. Per tant, un aixecament o un cop d'estat ha de ser una cosa ràpida, no? O sigui, o té èxit o és derrotat molt ràpid. Un cop d'estat, una sublevació, són actes immediats. És a dir, no són situacions perllongades en el temps, no? Que és el que estava passant precisament en aquell moment. Llavors, de seguida, tant els republicans com els nacionals són conscients que ni la resistència popular amb la que es troben els colpistes era suficient per liquidar el cop, ni la força dels sublevats era prou contundent per conquerir el poder de la Segona República.
Molt bé, i passat aquest primer moment, on se li anomena d'una manera, com acabes molt bé d'explicar, i va avançant el conflicte i acaba més, cada cop més assemblant-se a una guerra.
Exacte, sí, sí.
Com anirà mutant la forma d'anomenar-ho?
Bé, doncs, primer de tot, després d'aquests primers dies de l'aixecament, quan es veu que l'aixecament no ha tingut èxit i s'està resistint, per tant, la cosa es pot començar a allargar una miqueta, però encara ningú parla de guerra com a tal. El primer que fan els republicans, sempre des del discurs oficial, es parla d'una resistència al cop d'estat. Sobretot, i aquí es comença a vincular amb tots aquests cops d'estat i aquests aixecaments tan típics del segle XIX. Serà a partir de l'agost, d'un mes després, un mes i mig després de l'aixecament, de l'agost del 1936, que es comença a parlar de guerra civil. No, guerra civil és el nom que sonarà més durant aquell període, és el nom que també ens sona més, més a nosaltres, perquè serà el nom més acceptat i utilitzat. Ara bé, què passa amb les diferents faccions, els diferents poders del moment? Doncs que buscaran recarregar el nom de guerra civil de molt més significat per legitimar les seves pròpies causes. Llavors, Al setembre del 1936, tothom ja anomena el conflicte de moltes maneres diferents. Es parla de guerra civil, guerra a Espanya, guerra espanyola, la nostra guerra, etc. Vale? Són els noms que a la llarga s'acabaran imposant a la tradició, són els noms que nosaltres ens sonen més, sobretot guerra civil, que el que fan, no, és mostrar una continuïtat d'aquestes guerres civils del segle XIX. Per tant, el que ens diu el discurs que s'ha acabat imposant és que la Guerra Civil Espanyola no va ser res més que una continuïtat d'aquestes guerres civils que tenien lloc al segle XIX. Per tant, no va ser una cosa que sortís dels esquemes de la història contemporània d'Espanya. I això és una miqueta el discurs que ens ha arribat avui dia.
Molt bé, justament no seria res, una novetat, precisament. Ja has comentat abans que el que es busca és titllar a l'enemic d'estranger, d'invasor. Serà llavors, un cop ja... diguéssim, una vegada ja se li comença a parlar a la cosa com pel que és, que es començarà a parlar d'invasor d'estranger?
Sí, de fet, és quan ja han passat un mes i mig, dos mesos, quan es comença a fer aquest exercici de demonitzar l'enemic, titllant-ho d'això d'estranger, no? És un moment que encara no hi ha tropes italianes i no hi ha tropes alemanyes. Però, tot i això, es parla d'una guerra nacional, no? Ja no és una guerra civil, no és una guerra interior, sinó que és una guerra de la nació. Per què de la nació? Perquè és contra un enemic exterior. Aquí el discurs ja no s'emmiralla tant en les sublevacions militars a les guerres carlines del segle XIX, sinó que s'emplacen els discursos dels alts governants de la passionària, inclús ara ho veurem, s'emplacen al record de la guerra del francès. S'emplacen a la invasió napoleònica, no? La resistència popular contra un invasor estranger. De fet, a Madrid, el 19 de juliol del 36... quan hi ha l'aixecament de la ciutat de Madrid, se recull que la passionària fa un discurs, no, que diu que el pueblo de Madrid sois los dignos descendientes de los heroicos luchadores del 2 de mayo, no? Que el 2 de mayo és aquella data tan famosa que és quan Madrid, les forces populars de Madrid, s'aixequen contra els ocupants francesos. El 23 de juliol també és un moment en què el propi Azaña fa referència a que aquestes tropes rebels són invasors, no? I fa un altre paral·lelisme amb la pròpia guerra del francès, a la seva primera locució per ràdio parlant sobre el que estava passant a Espanya. I repeteixo, encara no hi havia ni feixistes, ni nazis, italians, ni alemanys a Espanya.
Ni nazis ni fascistes.
Centristes.
Què estaria al mig? Si no ets ni nazi ni feixista, Vox o alguna cosa així. O com...
Albert Rivera.
Albert Rivera, ni nazi ni fascista. Igualdad.
Igualisme.
Què és d'Albert Rivera?
La veritat és que no sé. No news, good news.
Bueno, no ho sé. En qualsevol cas que estigui allà on estigui, que no tingui ni un gram d'avorriment, en qualsevol cas... Bueno, però és que això ho va dir ell. En una entrevista, no sé si en recordava, era una entrevista que va dir que ell no toleraria ni un gram de corrupció. És l'única persona que pensa en grams.
Jo és que no només sé. Em puguen recordar de un huele a leche.
Un huele a leche.
Ai, sí. Molt bé. Creu que encara té el gosset aquell?
No ho sé.
Espero que no.
En qualsevol cas, una guerra per la independència, com deies, una guerra nacional o una guerra de defensa de la nació, només pot ser possible contra una potència exterior. Llavors, com es construeix aquest discurs?
Aquest discurs es construeix a través del discurs d'una segona guerra de la independència, no? De fet, l'ABC, el diari ABC, el propi any 36, titula així un dels primers números dedicats a la guerra d'Espanya.
Això estaria guai. Ni nazi ni feixista. ABC.
Però clar, el que deia l'Alberto, no? Independència contra què? No? Qui és l'enemic? Clar, el que s'explica en el relat és una guerra contra aquells que són identificats com a traïdors de la pàtria, no? Com deia un discurs de... Ara no me'n recordo d'aquí, però deia, ara diré el nom. Hombres nacidos en España que renuncian a todo nexo con la noble ideología patria. Ganosos de convertirnos en una colonia del más repugnante fascismo negro. Això eren paraules de la passionària. Llavors, ella el que fa és, com veiem, titllar-los d'exteriors, perquè el que fan és practicar un colonialisme del feixisme italià i del nazisme alemany, no? I serà des d'aquest punt de vista que es vehicularà una miqueta el discurs més oficial des dels primers dies de la revolta. Els nacionals són servidors del feixisme internacional i, per tant, uns traïdors de la pàtria i, per tant, estrangers. Perquè en el moment que s'han aixecat contra la república i que s'han declarat feixistes, estan fent una negació directa de la seva identitat nacional. Per tant,
Quin girito, ara,
són estrangers.
Aquí? Sí, sí. I el bàndol republicà es quedarà amb aquest discurs oficial per parlar de la guerra?
Ni molt menys, com ja hem dit, en el bàndol republicà sorgiran molts altres discursos. Clar, en els pròxims dies, mesos, no, recordeu que estem parlant de petites fraccions de temps, segueixen aquesta línia, no? I, però el que fa la passionària és acabar vinculant tota aquesta guerra cap a l'exterior, guerra cap a l'estranger, amb una guerra contra el feixisme. Per tant, ella ho comença a titllar d'una guerra antifeixista. Tot això per la influència de la Tercera Internacional que va passar precisament un any abans, no? el 35. Per tant, la sublevació ja no és una simple acció militar atribuïda al general Rebels, com feia, o sigui, com creia el govern republicà, sinó que la passionària, el PCE, no? Defensa que es tracta d'una sublevació feixista i que el Partit Comunista, conscient de la seva responsabilitat històrica, estava disposat a defensar la República del feixisme. Llavors, aquí el Partit Comunista Espanyol fa un pas cap al costat i diu, vale, nosaltres estem disposats a deixar les nostres metes revolucionàries de classe obrera a un costat per poder defensar la República.
Tot i que sigui burgesa...
Tot i que sigui burgesa, no? Bueno, era la fundadora del partit, no? Per fer una guerra pel poble espanyol contra el feixisme. Però veurem precisament aquesta crítica que acaba fent Sergio, que això no és la postura de tots els comunistes, no? Això és la postura oficial del PCE, però veurem que, per exemple, el POUM, que també són marxistes, que és molt, molt diferent la postura davant de la guerra.
A veure que jo m'aclari. Hem passat per un aixecament, guerra civil, guerra independència, guerra antifeixista, però devem portar un mes de conflicte, no? Encara estem al juliol, principis d'agost. Aquestes alçades ja es tenia clar què estava passant o encara tothom anava una mica perdut?
Bueno, no se sabia ben bé què estava passant, però sonaven els discursos aquests, no?, d'una guerra contra l'estranger, una guerra antifeixista, però clar, la gent no sabia què volia dir accions contra el feixisme, no? Perquè clar, venim d'una confrontació contra el feixisme dins dels parlaments o inclús a les barricades del carrer i acabem de passar una confrontació contra el feixisme a les trinxeres. Clar, és molt diferent un debat en un parlament o un enfrontament a un carrer de Barcelona que trobar-te a les trinxeres de l'Ebre tirant-te trets contra, bueno, contra un exèrcit purament feixista, no? Llavors, aquí és quan comença a sortir la gran guerra de noms dins del bàndol republicà. I és que el detonant va ser el 8 d'agost del 36, quan el senyor Prieto fa unes declaracions, fa un discurs, advertint per primer cop de la possible llarga duració de la guerra. I clar, ell fa referència a les guerres carlistes, una guerra civil, no? I que el que estava passant, atenció, era una guerra fratricida. Llavors, clar, aquí Indalecio, per la majoria dels components del bàndol republicà, fa una cagada enorme. Perquè, clar, Indalecio el que volia fer aquí, dient que era una guerra fratricida, era posar una mena de barrera moral a la ferocitat de la guerra. T'està dient, l'enemic no és un enemic exterior, és un germà, no? és espanyol, no? No us passeu quan... O sigui, quan l'enemic ha estat derrotat no cal matar-lo, no cal afusellar-lo, etc. Clar, Prieto el que fa és, en el context internacional, s'estaven veient molt malament les matances que estaven tenint lloc a la rereguarda republicana. I el que fa Indalecio és intentar cridar a la calma dient no feu tantes matances perquè estem quedant fatal internacionalment. Llavors, clar, ell a la seva manera el que volia era que no hi haguessin tantes matances. Però veurem que això té un efecte negativíssim pel que fa als seus socis de la guerra.
I, bueno, com a conseqüència de tot això, les paraules d'en Prieto haurien sonar com una veritable provocació.
Exacte. De fet, els propis socialistes, que ja la facció de Largo Caballero ja el considerava un traïdor del socialisme des del 34, li diuen, ni de conya, no són germans, no? Estem d'acord que es tracta d'una guerra, molt bé, ja ens has avançat que aquesta guerra pot durar temps, però rebutgem totalment la idea de que és una guerra contra germans, de que és una guerra fratricida. Aquests que s'han aixecat contra la República per imposar una dictadura no són germans ni compatriotes, això ho diu Largo Caballero. Els que s'han aixecat contra la República han trencat per sempre, no?, tot el nexe de compatriotisme, de convivència, de solidaritat humana, i Largo Caballero acaba anomenant-los fieres antihistòriques, no?, quan Prieto el que està dient que són germans. Clar, per als socialistes, en aquest punt, ja no es tracta d'una guerra civil ni d'una guerra fratricida, sinó que ells comencen a parlar ja d'una guerra social.
Això és el que diuen els socialistes, però encara es falten els comunistes. Com responden els comunistes a aquestes paraules de Prieto?
Doncs els comunistes es mantenen moltíssim en el discurs de la passionària, i el que diuen és que això no és ni una guerra civil ni una guerra fratricida, això és una guerra contra el feixisme. I el feixista, per tant, és estranger, no pot ser camarada nostra. No parlen ni de guerra social, no parlen ni de revolució, sinó que parlen, prometen, exterminar, com ja hem dit abans, la seva responsabilitat històrica com a comunistes després de la Tercera Internacional, és exterminar el feixisme. Llavors, l'extermini del feixisme no podia passar per la pietat que estava demanant Prieto en aquell moment, no? De fet, la passionària diu: la lucha contra el feixisme és una lucha d'exterminio.
I no va dir allò de fascista muerto a bueno pa mi huerto? Us imagineu?
Hauria estat molt bé que això ho inclogués en un discurs. Per tant, l'únic llenguatge possible cap als feixistes, cap als colpistes, era el llenguatge de la guerra. Definir l'amic com a feixista equivalia a dirigir cap a ell l'única possibilitat de final, que era l'extermini.
Uh-huh. Alguna opinió més des del bàndol, la part marxista?
Sí, de fet, abans ja ho hem avançat una miqueta. Des del POM, el Partit Obrer d'Unificació Marxista, el Andreu Nin ataca tant a Prieto per haver anomenat la guerra una guerra fratricida, i també ataca els comunistes, el Partit Comunista Espanyol, per haver parlat d'una guerra antifeixista i una guerra per la República. Clar, Andreu Nin va una mica més enllà, no? Recordem que Andreu Nin ve de Catalunya, que a Catalunya la CNT i el POM havien tingut moltíssim èxit, s'havien pres moltíssimes esglésies, l'organització social i dels sindicats és el que tenia un poder real en molts àmbits de la població. I ell diu, clar, és que nosaltres no estem lluitant per la democràcia, estem lluitant per la classe obrera, estem fent una revolució. Per tant, ell el que diu és, no és que no haguem de fer una guerra contra els feixistes, és que la guerra contra el feixisme forma part de la revolució. Per tant, aquí Andreu Nin el que està fent és vincular, no, aquesta guerra amb una revolució proletària. Per tant, per ell no estem fent una guerra, sinó que estem fent una branca d'aquesta pròpia revolució.
Per tant, abans d'acabar l'agost, només al bàndol republicà ja hi havia tot un conglomerat de discursos, oi?
Sí, per recapitular una miqueta. Recordem que el terme més habitual que s'utilitza és el de guerra civil, o guerra d'Espanya, o nostra guerra, però cada...
Nostra guerra m'agrada molt. Perquè com a nom, nostra guerra, com si li tinguessis carinyo i tot, no?
Espero que no ho fos el cas. Però cada facció del poder republicà, recordem que li posa el seu nom, li posa la seva retòrica darrere. Els republicans continuen parlant d'una rebel·lió militar contra el poder legítim. Recordem que els republicans hi ha un ventall molt ampli de grups socials. Els socialistes parlen de guerra social, de guerra de classes, i guerra fratricida, no? Perquè guerra fratricida és la que proposa precisament Prieto, però és una de les faccions del socialisme. L'Argo Caballero seria més aquesta de guerra social. El PCE parla d'una guerra d'extermini contra el feixisme i de la defensa de la república, i el POM ja no parla de guerra, sinó que ens parla d'una revolució proletària. I aquest enfrontament contra el feixisme és necessari, perquè, segons Andreu Nin, el feixisme no és res més que l'últim intent de la burgesia per imposar-se en el poder. Per tant, l'única manera d'aturar el feixisme és amb la lluita de classes per eliminar la burgesia. Perquè per molt que guanyem aquesta guerra civil com a guerra civil, no farem el pas més enllà. I un temps després pot sortir una altra guerra feixista. Llavors, la retòrica és aquesta, no? Hem de fer la revolució, hem d'eliminar les classes socials perquè això no torni a passar.
Vale, i ens falta encara, no?, en aquest programa dedicat als noms de la Guerra Civil, però que ara per ara només hem parlat dels noms de la Guerra Civil del bàndol republicà. Jo aposto que potser podríem fer un segon programa pel bàndol sublevat. Ens falten, en aquest espai, ens falta encara un actor, que són els anarquistes. Què diuen els anarquistes de tot això?
Clar, els anarquistes de tot això diuen moltes coses, perquè els anarquistes viuen un procés de transformació molt bèstia. Clar, s'estan trobant en un primer moment que per ells estan fent una revolució social, però s'estan trobant que de seguida han de començar a pactar amb els poders democràtics i en molt cas amb classes burgeses per organitzar una millor defensa, per fer coalicions polítiques, etc. Llavors, es veuen obligats a canviar una miqueta la idea i a canviar una mica el discurs. Ja no parlem tant d'una revolució, sinó que parlem de l'heroisme d'un poble que lluita contra un invasor. Per tant, es sumen en aquest discurs de lluitar contra l'invasor feixista. Parlen de la Guerra Civil com una guerra antifeixista un altre cop, per tant, es sumarien aquí el discurs del PC, i també una guerra d'alliberament contra el poble espanyol.
Uh-huh. I el discurs de la CNT i del PSE, doncs, sembla que comencen a arrenglarar-se bastant, no? Comencen a parlar de guerra antifeixista.
Sí, de fet s'assemblen perillosament, no?, en aquest sentit. Però clar, aquest discurs sobretot es consolida, i veurem que altres faccions també s'hi sumen, quan a partir de finals del 36 i el 37, quan Alemanya i Itàlia comencen a enviar realment, comencen a fer una intervenció molt més directa a Espanya, quan envien tropes, aviació, armament, etc. I és per això que després dels primers 5 mesos de guerra, ja no es tractava d'una guerra civil, sinó d'una, el que ja hem anomenat, una guerra nacional, no? Ara sí que sí, amb gent que venia de fora. Una guerra d'alliberament per la independència, una guerra d'alliberament nacional, però sobretot una guerra contra l'imperialisme feixista d'Alemanya i Itàlia.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Molt bé, doncs recta final d'aquest primer programa de la nova temporada de les Portes de Troia, i encara tenim una aposta sobre la taula si el programa donarà per tancar-se.
Puc fer un incís? El guió, no? aquest separador comença amb el Sergio dient: entrem a la recta final del programa, i queden 4 pàgines de guió.
1, 2, 3, 4.
Però no passa res, perquè...
No passa res, però els guions són vius.
Anem fluint amb...
Com les programacions.
Ah, exacte, justament.
No passa sí. res.
Per tancar el tema postures republicanes, amb com se li diu a la Guerra Civil espanyola al llarg de tot aquest procés, com ho podem acabar això de tancar?
Bé, se li acaba dient de totes aquestes maneres que hem comentat abans, no? Guerra antifeixista, guerra de la independència, guerra fratricida, encara hi ha persones que li anomenen...
La guerra esa de la que usted me habla.
Nuestra guerra, no? Però m'agradaria destacar dues coses. La primera és com el president Azaña fa referència a la guerra civil espanyola quan busca el suport d'altres potències europees, i ell el que fa és parlar d'una guerra d'independència contra el colonialisme feixista i nazi. Així el que buscava era una intervenció directa d'Anglaterra i de França. És una cosa que, com sabem, al final no es va aconseguir, però també és important que Azaña el que fa és de les primeres persones que parla, anomena la Guerra Civil com la primera campanya d'una guerra futura. No? I aquí Azaña està fent referència que segurament aquesta guerra civil que està tenint lloc a Espanya amb la intervenció feixista i nazi era un preàmbul d'alguna cosa que havia de passar després, i que França i Anglaterra, si hi ha una conscients, interveniu. I per últim, destacar sobretot el que va passar en el discurs de les forces republicanes durant els fets de maig del 37 a Barcelona, que, com sabem, hi va haver un enfrontament entre les pròpies forces republicanes, que ara mateix no desenvoluparem, però és l'únic moment, no?, que la CNT i la FAI parlen d'una guerra fratricida, perquè en allò en aquell precís instant ja no s'estava fent la revolució social, ja no estàvem fent una guerra contra els feixistes, sinó que en aquell moment sí que ens estàvem matant entre propis germans. No? Llavors, clar, superar els fets de maig, tant la CNT-FAI com el POM, es veuen molt obligats, no?, a tornar a formar part de la defensa nacional, a reorganitzar les tropes i, per tant, a reorganitzar una mica el discurs. I serà a partir del maig del 37 quan els discursos sobre la guerra del bàndol republicà queden una miqueta unificats. I dic una miqueta perquè els discursos continuaran una miqueta cada un per la seva banda.
Molt bé, i ara sí que sí, canviem de costat. Anem a veure com anomenen la guerra al bàndol nacional.
Canviem de costat i ho deixem pel final, que queden 10 minutets com molt, perquè el bàndol nacional és molt més senzill. Hi ha un únic discurs tota la zona. Què passa? Que aquest discurs sí que és veritat que evoluciona, però només hi ha una línia, només hi ha un camí. Comencem, si voleu, per una de les primeres arengues que fa Franco a les seves tropes, i els diu que tenen el deber de cooperar en esta lucha decisiva entre Rússia i Espanya. És a dir, aquest és dels primers discursos que fa Franco. Ja, o sigui, des del començament afirma que es tracta de quelcom més que un cop militar, no? Es tracta de salvar Espanya. Espanya d'un invasor estranger. A més, és divertidíssim, això és molt curiós, no? Perquè en aquest mateix discurs diu: reaccionar todos, España es y será cada día más fuerte. Será cada día más fuerte. Zaragoza, la inmortal, tiene los mismos defensores de la guerra de la independencia. Per tant, Franco, en el mateix discurs, està dient que l'enemic és exterior i, sobretot, també el que està fent és emmirallar-se a la guerra del francès, com han fet també els republicans, no? Clar, Franco acusa que els revolucionaris que campaven per Espanya complien les ordres de forces estrangeres, com en aquest cas la Unió Soviètica. Llavors, crida molt l'atenció que Franco, en els primers discursos, no trobi prou legitimitat en una tradicional insurrecció, no?, o una rebel·lió, i de seguida ha de recórrer, no?, a un discurs de salvació de la veritable Espanya, de la pàtria, d'un enemic exterior. És a dir, no es conforma amb el discurs d'una sublevació, d'un cop d'estat. Fem un cop d'estat perquè no ens agrada com estan les coses, sinó que va més enllà i de seguida canvia el seu discurs per fer referència que s'enfronten contra un invasor exterior.
Uh-huh. I té èxit aquesta retòrica del general Franco?
Molt èxit, perquè estem en un moment en què realment el comunisme és un fantasma que recorria a Europa i era el terror de moltíssims sectors socials. Llavors, quan Franco el que fa és apel·lar a aquesta guerra contra el comunisme internacional, el que fa és aglutinar tots aquests sectors de la societat que li poden tenir moltíssima por. Per tant, sense haver passat ni una setmana, no?, Franco ja està parlant d'una guerra d'independència, fent referència a la guerra de la invasió napoleònica, i està parlant sobre una guerra contra els comunistes.
Molt bé, i això és bastant simètric amb el que passa al bàndol republicà, no? El bàndol republicà agafa el feixisme i diu que la guerra és una guerra contra el feixisme, i aquests agafen el comunisme i diuen que la guerra és una guerra contra el comunisme.
Exacte. Serà totalment simètric perquè els dos agafen el mateix, no? Agafen un enemic exterior, que és un enemic exterior que al començament no és real per cap dels dos bàndols. De fet, per al bàndol feixista, els comunistes mai enviaran tropes regulars a combatre a favor de la república, no com passa amb el bàndol nacional, amb els italians i els nazis. Llavors, aquest discurs es conserva i va evolucionant, no? I sobretot rep una insuflació d'energia, no?, de potència, quan l'Església Catòlica d'Espanya es posiciona oficialment del bàndol nacional. El que fa l'Església és començar a crear tot un vocabulari, tota una simbologia, no?, per referir-se als militars, no? Parla d'herois, parla de màrtirs, no?, que es treuen les verges en processó, s'adornen les verges amb símbols militars i emblemes militars, i es comença a parlar d'un concepte que potser és el que ens sona més a nosaltres, que és el bàndol nacional, no?, perquè ells són els defensors de la nació espanyola. Llavors, la intervenció de l'Església té un impacte directe, no?, sobre tota la construcció dialèctica, no?, tota la construcció retòrica dels noms i la concepció de la pròpia Guerra Civil Espanyola.
Molt bé, i serà rellevant aquesta intervenció de l'Església a la retòrica i la legitimitat del bàndol sublevat?
Sí, ara ho hem avançat una miqueta, no? De fet, és molt interessant perquè quan el cop d'estat fracassa, els colpistes es queden sense gairebé discurs, perquè la seva intenció era fer un aixecament, no? Llavors el que fa l'Església Catòlica quan el cop d'estat fracassa i es queden sense discurs és dotar de tot un sentit i de tota una retòrica en aquesta guerra, i es comença a parlar del concepte de Guerra Santa. Llavors, serà l'Església qui anirà definint qui anirà definint la guerra a la zona sublevada. És a dir, serà l'Església qui posi tota la legitimitat darrere, qui faci els raonaments, etc. No? Mentre, òbviament, mentre l'exèrcit va fent les seves, doncs l'Església, no pateixis exèrcit, tu vas fent que jo et dono la legitimitat necessària. Per tant, en aquest sentit, fa una miqueta com el PCE. Com el Partit Comunista Espanyol, no? Que el que fa és el discurs una mica més oficial que predomina més, no, d'aquesta guerra antifeixista.
Els estem comparant?
Els estem comparant, sí, sí, sí. De fet, aprofito ja això per fer una comparació una mica més, més extensa, no? El PCA, per exemple...
Sí, pren-te el teu temps, no passa res.
Sí, queden 3 minutets encara. Per exemple, l'Església parla d'una guerra nacional, d'un bàndol nacional, mentre que el PCE parla del bàndol popular, no? Mentre que el bàndol nacional parla d'un enemic comunista estranger, el bàndol republicà parla d'un enemic feixista, també estranger. Ambdós bàndols fan servir l'expressió anti-Espanya. Sí? Siguin comunistes o siguin feixistes, però tots, en els seus discursos, en la seva propaganda, parlen de l'anti-Espanya. I amb dos bàndols busquen l'extermini total d'una part i el triomf de l'altra, no? Llavors, sembla molt el mateix, òbviament, si ha arribat per camins molt diferents, i l'invasor comunista mai és real, no?
El més semblant a algú d'esquerra, algun espanyol d'esquerres, és un espanyol de dretes, que diuen.
Però bé, i sobretot una altra de les grans diferències és que en el discurs republicà hi ha moltes branques i en canvi en el discurs nacional només hi ha un discurs, que és el de l'Església, i és l'hegemònic. I és un discurs que Franco s'acaba fent seu, perquè en el 37, quan les tropes republicanes es reorganitzen en l'exèrcit popular i es comença a parlar una mica més d'intervenció internacional, etc., és en aquell moment en què Franco comença a parlar d'una croada, no? O sigui, Franco ja havia parlat de croada, però mai ho havia fet amb una connotació religiosa ni civilitzadora. És a dir, en un moment en què les forces republicanes sembla que s'estiguin com reagrupant una mica, Franco opta per un discurs molt més potent i vincula el discurs de la nació amb el discurs de la religió. Llavors, tot això porta a que l'alçament és providencial. És un alçament que ha portat Déu per eliminar la hidra aquesta de múltiples caps. De fet, els bisbes parlen de la hidra del comunisme, que són els múltiples caps de l'ateisme i de l'anticrist i de, bueno, i de l'heretgia. Llavors, el comunista és l'enemic de la nació i és l'enemic de l'Església. I llavors hi ha Franco, és el cabdill d'aquesta croada providencial que ha estat donada per la divinitat, per eliminar, doncs, aquesta anti-Espanya, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, tot això el que passarà és que es generarà tota una retòrica, totes unes paraules, no? Per exemple, quan es van conquerint les ciutats, s'utilitzen expressions com Barcelona ja és Espanya, a Madrid torna a ser espanyola, no? I llavors, quan s'entra als pobles, quan es conquereixen les ciutats, es parla de la liberació, no? Però ja no és una liberació nacional d'un conqueridor estranger, sinó que és una liberació de purificació. És a dir, tu quan estàs conquerint un poble, quan estàs conquerint una ciutat, no només estàs expulsant el comunista estranger enemic, sinó que l'estàs retornant a la seva situació pura dins de l'ordre de la...
Estàs purificant.
Exacte, ho estàs purificant, no? I llavors es crea tot una sèrie de rituals massius públics en què van bisbes...
Perquè Franco era molt, molt de purificar, ja sabeu que tenia el color blanco. Perquè és un hòstia.
Bueno, això, que es fan molts rituals massius, no?, per purificar els espais, per fer l'alliberament, i inclús quan... Inclús quan s'alliberen les ciutats, s'instaura la festivitat de la Festa de la Liberació, que és una festa que combina allò religiós amb allò civil i allò militar com a relat, no?, relat iniciàtic d'una nova nació que s'està construint, que en aquest cas seria la dictadura franquista.
O sigui, és molt curiós que ara la dreta estigui en contra del Dia de l'Orgull quan van fer una festa que es deia la Festa de la Liberació.
Albert, primer programa superat?
Primer programa superat. Esperem molts més. Espero que en guions una mica més curts.
Moltíssimes gràcies, Albert Abril, a aquesta nova temporada, que també estaràs amb nosaltres, òbviament, a les portes
però
de Troia.
Però un moment, estàs... Ho has dit com...
Ho has dit com si hagués un dubte. Has estat com... Bueno, va, check. Vale, va, bé, vale.
Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
A mi no em dius si continuo o no.
Tu ja aquí estàs clavadíssima a la taula.
Oh, bueno, pues res.
L'Adrià Tirado, un cop més amb nosaltres al control tècnic a les portes de Troia, el Carlos Lecegui amb la introducció, qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.